Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Les cambres de comerç de Catalunya han aixecat la veu demanant als grups parlamentaris que aprovin abans de la fi de la legislatura la llei de cambres, que la cambra catalana fa 5 anys que treballa. Aquest redactat ha de donar més representativitat i noves vies de finançament als organismes. Per abordar en detall aquestes reivindicacions, aquesta hora podem parlar amb l'Eduard Borràs, que és secretari general de la Cambra de Comerç de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Per què és tan important per les cambres l'aprovació d'aquest nou redactat?
Ho comentaves tu, fa 5 anys, que més de 5 anys jo diria, que estem treballant amb una llei de cambres, amb un text integral d'una llei de cambres, que per X motius, canvis de conselleries, etc., s'ha anat retardant fins a l'últim moment. Ha arribat un moment en el que per nosaltres és imprescindible tenir el reconeixement que en aquest, el reconeixement institucional que en aquest text es proposa, i tenir també el finançament aparellat a les funcions públiques que nosaltres estem exercint i que no tenim a dia d'avui. Aquest és el contingut d'aquest projecte de llei.
Clar, parlem de reconeixement institucional. A què es refereixen exactament?
A el que ens referim és que les cambres tenim, per la llei bàsica espanyola, des de l'any 2014, però també abans, des dels 93 i fins i tot des de l'any 1911, un paper de representativitat dels interessos generals, del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, en el cas de que les cambres tinguin port, no és el cas de Sabadell, tenim reconegut aquest paper. El que passa és que al tractar-se únicament d'una llei de cambres, moltes institucions ignoren el que diu aquesta norma i no ho acaben aplicant. Per tant, nosaltres hem cregut oportú que hi hagués un reconeixement explícit d'aquesta representativitat, sobretot a nivell de participació en òrgans administratius i també, lògicament, el finançament que porta aparellat.
Per tant, que s'equipari les cambres a alguna d'aquestes patronals que participen, per exemple, del diàleg social, seria això?
No, nosaltres no. Només volem participar en allò que ens toca, no en el que no ens toca. Sempre hem tingut molt clar que el diàleg social és un tema purament d'institucions patronals i sindicats. Nosaltres en aquest no és el nostre terreny, però sí que ho és el de la representació dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació. I no podem renunciar a portar a terme la representativitat per la qual vam estar creades.
I això implicaria participar d'algunes taules de negociació sobre alguns dels aspectes concrets que s'estableixen a dia d'avui en les quals les cambres no hi són?
Això implicaria poder participar en un plànol d'igualtat a tots els òrgans administratius en els que fes falta que hi fossin presents la representació dels interessos del comerç, la indústria, la navegació i els serveis, i no haver de cedir a altres institucions o aquesta representativitat o eliminar-la d'aquests òrgans.
Aquesta és una de les qüestions que ha generat, no sé si la paraula és polèmica, no?, però divergència, és a dir, en el paper que ha de tenir aquesta representativitat de les cambres, perquè ahir, buscant informació, llegia això, no?, que les patronals especialment havien dit som coses diferents, i ha de quedar clar que som coses diferents.
Evidentment, són coses diferents. Això està claríssim. Nosaltres som una corporació de dret públic, o som corporacions de dret públic. Per tant, institucions creades per llei per representar aquests interessos generals. També som diferents amb la participació de les empreses en cadascuna d'aquestes institucions. Nosaltres som una institució amb la que hi pertanyen totes les empreses que treballin o que tinguin activitat en les demarcacions de cadascuna de nosaltres, de cadascuna de les cambres. Les patronals són associacions, és a dir, són associacions voluntàries en les que les empreses s'hi afilien quan ho consideren oportú i exerceixen una representativitat en funció del número d'afiliats que tenen i segons els reconeix la llei. Per tant, som diferents i actuem en plànols diferents. Ells tenen la representativitat dels interessos generals dels empresaris en l'àmbit marcat per l'Estatut dels Treballadors, que és en tot el tema del diàleg social, etc. I nosaltres tenim la representació dels interessos generals del comerç, la indústria, la navegació i els serveis, ho repeteixo cada vegada, doncs tota aquesta representativitat en els àmbits propis de les cambres, i per la pròpia llei de cambres que ens otorga aquesta representativitat.
Per què és tan important que els organismes camarals tinguin aquesta representativitat? És a dir, en què els ha afectat fins ara no tenir-la, aquesta representativitat?
Ens ha afectat negativament, perquè aquests interessos cal que estiguin representats, la llei així ho diu. No se'ns ha permès doncs, tenir paraula i vot i capacitat de decisió en alguns casos, diguem-ne, sobretot de caràcter català, a nivell català. S'han arribat a fer doncs, polítiques sense tenir en compte quin ha sigut el parer de les cambres. S'ha exclòs de la representació de determinats llocs en les cambres perquè, diguem, de manera totalment injustificada, etc.
Una altra de les qüestions que també es posa damunt la taula i que tinc la sensació d'haver-ne parlat molt en els darrers anys és el problema de finançament, no? El debat sobre com ha de ser el finançament de les cambres. A dia d'avui, com és aquest finançament i com els agradaria que fos?
A dia d'avui aquest finançament, o sigui, cal dir que històricament les cambres havien tingut una quota obligatòria, coneguda com el recurs cameral permanent, que les empreses havien de pagar. Les empreses pagaven aquesta quota només en el supòsit de que tinguessin beneficis a final d'any. Això va desaparèixer l'any 2010. Des del 2010 no exerceix, les empreses no han de pagar aquesta quota. Tanmateix, bueno, aquesta quota tenia una justificació, era la justificació de que ja que les cambres representaven l'interès aquest general que comentava abans, era lògic que les empreses hi col·laboressin, i que totes hi col·laboressin amb la justa proporció. A l'any 2010 s'elimina aquesta quota, però es continuen mantenint les funcions públiques i la representativitat teòrica de les cambres, i que, per tant, tenim l'obligació de continuar exercint. És a dir, nosaltres hem de continuar fent estudis sobre l'impacte de determinades situacions en la demarcació, hem de continuar opinant sobre les infraestructures, hem de generar tota una sèrie de treballs, etcètera, doncs que no tenim finançament per poder-nos fer. Ara el finançament com funciona? En base a la prestació de serveis privats, majoritàriament. Per tant, som com una empresa més, com una consultora que es dedica a prestar serveis a les empreses. Una altra part del finançament ve per convenis específics amb òrgans administratius per prestar els serveis. Per exemple, nosaltres actuem com a oficina de gestió unificada, a finestreta única. A canvi de fer això per la Generalitat, rebem una contraprestació, que el que fa és servir per pagar les hores de les persones que s'hi dediquen i per el mínim suport informàtic, etc.
I això, per tant, entenc que el 2010 va significar una caiguda molt important d'ingressos, no?
Sí, del 50%.
Per tant, s'està treballant aquests 10 anys amb aquests ingressos al 50% i ara el que es demana què és?
Ara el que es demana és tenir una assignació per poder complir amb aquelles funcions públiques. És a dir, continuar prestant serveis com ja veníem fent també abans del 2010 i aquests s'han d'autofinançar, però alhora hem de poder prestar les funcions públiques sense haver d'anar a càrrec d'aquells serveis privats que nosaltres prestem. És a dir, si són funcions públiques han de tenir finançament públic, perquè no s'entén finançament privat per les funcions públiques. Si fos així, aquestes funcions públiques podrien estar totalment distorsionades i moure's només amb l'interès d'aquell privat que les sufragui. I això no és admissible.
I en aquest sentit, respecte a aquestes funcions públiques, quines són exactament aquestes funcions públiques que s'estan fent des de les cambres?
Doncs hi ha un llistat. Són totes les que consten a la llei. Però bàsicament es mouen doncs, en l'àmbit dels estudis, de les certificacions, de l'opinió, etc.
Per tant, aquells estudis, per exemple, que se'ns presenten de funcionament de mercat, de perspectives, no? etc. Tot això, tota aquesta investigació, es considera aquestes funcions públiques. I el que es demana, per tant, és que aquestes funcions públiques estiguin finançades amb finançament públic. S'ha xifrat, per exemple, a quants diners implicarien de més per les cambres?
No està xifrat exactament, és a dir, fins i tot la proposta de llei que es vol tramitar ho deixa obert. El que diu és que hi ha d'haver una partida pressupostària en el pressupost de la Generalitat per fer-hi front.
I això podria implicar un canvi important en el finançament, per exemple, en el cas d'aquest 50% de descens que es produïa l'any 2010. Creuen que si realment aquestes funcions públiques es paguessin, es podia recuperar íntegrament aquest 50% o estaríem parlant d'un percentatge més baix?
Això està per veure i suposo que cada exercici, en funció de les disponibilitats pressupostàries, doncs seria més alt o seria més baix. L'aspiració no és només arribar a aquest 50%, l'aspiració és tenir unes cambres potents que permetin, si és possible, fins i tot superar aquest 50%. Entenem que en un moment com l'actual, en el que la representació de tot el que tingui a veure amb els interessos econòmics té una especial importància, em refereixo en un moment de crisi post-Covid, doncs hem de tenir les cambres lo suficientment preparades com per poder ajudar a totes les empreses al màxim possible. I per això fa falta, cal un finançament.
En quin procés es troba aquest tràmit parlamentari d'aquest redactat?
Aquest redactat ha acabat, o actualment està en una fase parlamentària, que és la de, bueno, està pendent d'aquest, perdó, es va presentar una proposició de llei que per qüestions de termini es va demanar per als partits o per als grups parlamentaris que la proposaven que es fes per un tràmit que es diu de lectura única. Aquest tràmit de lectura única és un tràmit, diguem-ne, molt reduït, en el que permet, doncs, en un termini realment curt, poder aprovar aquesta llei. Hem de dir que aquesta fórmula no és la que nosaltres haguéssim volgut des del començament. Nosaltres havíem estat treballant una llei, un contingut d'una llei molt més ampli que aquest actual. Aquest actual només són dos punts del que seria una llei de cambres, és a dir, la representativitat i el finançament, però n'hi ha molts altres, com la composició dels òrgans de govern, com la integració de cambres o el paper del Consell General de Cambres de Catalunya, les eleccions, etc., que no estan regulades en aquest projecte. Per tant, aquesta proposició, perdó. En aquesta proposició el que s'ha fet és intentar reduir al mínim els punts a tocar per precisament evitar al màxim la necessitat de debat. Això acaba en aquesta proposició i ara està pendent de que el ple de, en principi 2 i 3 de desembre acordi si es pot tramitar o no com a projecte de lectura, com a proposició per lectura única. El pas següent serà que en el següent ple s'hauria de votar el seu contingut i les esmenes que s'haguessin pogut presentar.
I corre perquè el 14 de febrer hi ha eleccions.
Corre perquè l'últim ple és, em sembla, el 15, 16 i 17, si no recordo malament, de desembre.
Per tant, s'ha d'aprovar tot abans de Nadal, per dir-ho d'alguna manera.
Això hauria d'estar aprovat abans de Nadal perquè després de Nadal no hi haurà cap altre ple.
I si no s'aprovés i caldria anar a esperar què passaria en un següent mandat, què és el que podria passar? És a dir, com poden esperar gaire més les cambres per tenir aquesta legislació?
Bueno, nosaltres de cara a l'any que ve, de cara al mandat que ve, el que voldrem és abordar la resta de punts que no estan, diguem-ne, previstos en aquesta proposició de llei, que com ja he dit abans només són dos. La resta s'hauran d'abordar en una nova norma. Per què s'hauran d'abordar una nova norma? Doncs perquè la llei bàsica, l'espanyola del 2014, ja diu i atorga a les comunitats autònomes el termini d'un any per actualitzar la seva normativa autonòmica. Això va ser el 2014. El termini s'acabava el 2015. Estem al 2020 i l'únic que tenim és el que tenim ara en el Parlament. Per tant, volem abordar aquest nou canvi. No tenir la llei, què significarà? Doncs haver de continuar prestant les nostres funcions a precari. És a dir, en funció de la disponibilitat pressupostària que nosaltres siguem capaços d'aconseguir amb la prestació de serveis.
En un context com el que estem vivint, ho deia vostè abans, de crisi econòmica, post-Covid, amb unes conseqüències greus també per l'economia, no?
Evident.
En aquest sentit, clar, parlàvem d'aquesta... Ho explicava ara vostè, no? El govern espanyol deia que s'havia d'actualitzar aquesta llei de cambres. De fet, llegia que Catalunya és de les poques comunitats autònomes que no ha fet els deures en aquest sentit, no? I que no ha actualitzat la llei de cambres.
Sí, no sé quantes més en queden, però en queden poques. N'hi ha 10 o 12 que ho han fet, sí, que l'han actualitzat.
En lleis més o menys ambicioses que la proposta que hi ha respecte a Catalunya?
Generalment molt més ambicioses. És a dir, són lleis que a part de regular els àmbits de representativitat i finançament, han regulat tots aquells altres aspectes als que jo feia menció fa un moment i que nosaltres de moment no.
En els altres aspectes que queden per regular, quines serien les línies que s'haurien de seguir al parer de les cambres?
Bueno, això és un tema que s'ha d'estudiar amb calma. Jo penso que tot el tema de les funcions camerals necessita una revisió a millor. una actualització. Pensem que venim amb unes funcions doncs, que són les que arrosseguem des de la llei de l'any 1993, per no dir des d'abans. Algunes d'elles continuen sent perfectament vàlides i altres s'haurien de modificar. Altres temes per mi a modificar és el funcionament o la composició del Consell General de Cambres de Catalunya. Necessita una revisió per poder ser un instrument àgil al servei de totes les cambres sense haver de fer enginyeria jurídica per aconseguir-ho. És a dir, seria lògic que fos una cosa molt més fàcil. S'han de modificar aspectes electorals. Des del meu punt de vista està claríssim que hi ha aspectes electorals de les cambres que cal abordar i que cal solucionar. S'han d'estudiar les representacions dels nostres òrgans de govern, veure quines d'elles són lògiques, quines no. Continuar mantenint aquesta proporció que els òrgans de govern de les cambres tenen, que intenten ser un reflex de la realitat del territori. És a dir, si un sector té més pes en el nostre territori, també el té en el nostre ple. Això hi ha vegades en què per alguns casos concrets es pot veure alterat, doncs intentar que no es vegi alterat, etcètera. Són molts els aspectes que es poden tocar.
Doncs en seguirem parlant, a veure si tot aquest projecte tira endavant amb les conseqüències que això pot tenir. Ho seguirem de prop i en anirem parlant amb l'Eduard Borràs. Gràcies per haver-nos acompanyat avui, el secretari general de la Cambra de Comerç de Sabadell. Que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.